Catalunya migdia.
Són les 3 i encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera us hem explicat que són més de 1 milió els migrants que han sol·licitat la seva regularització, més de 200.000 a Catalunya. El govern espanyol ha anunciat un pla per integrar aquest milió de persones amb un pressupost de 500 milions d'euros. Es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Aquest milió de persones que han demanat regularitzar-se han servit al president espanyol, a Pedro Sánchez, per defensar la seva política migratòria, ha dit, per raons humanitàries, però també per raons demogràfiques i econòmiques. I també ens hem fet ressò de les primeres declaracions de testimonis pel cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Avui ha passat pels jutjats la terapeuta de la família Andic. La jutja considera que el seu testimoni pot ser clau per aclarir si va exercir influència en la mala relació que suposadament tenien Isaac Andic i el seu fill Jonathan, que finalment està acusat de ser l'autor de la mort del seu pare. I també us hem explicat que la temperatura del Mediterrani bat rècords per un mes de juny, i a més amb anomalies de fins a 8 graus d'augment de temperatura de l'aigua. Els experts alerten dels efectes que això té pels ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè amb un mar tan calent, les probabilitats de tenir fenòmens meteorològics extrems, per exemple, aiguats, es multipliquen. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
Doncs que els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones a Girona acusades d'abusar sexualment de menors a canvi de diners. Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat. Girona, Clara Jordan.
Hola, bona tarda. La denúncia és de finals de maig i l'haurien presentat almenys 3 noies menors de 16 anys i que es coneixen entre elles. Acusaven els homes de pagar-los diners a canvi de tenir sexe. En aquell moment ja es van detenir 2 homes que ja són a la presó acusats d'agressió sexual a menor i prostitució. La setmana passada hi va haver 3 detencions més vinculades al cas. Un dels detinguts ja és a la presó i els altres 2 estan en llibertat amb càrrecs. El detingut que fa de porter de discoteca se l'acusa d'haver agredit les nenes a canvi de deixar-les entrar al local.
I de Girona cap a Tarragona, perquè avui han començat les declaracions dels acusats en el judici del cas Innova de Reus. L'exdirector de l'empresa reusenca, Josep Prat, ha declarat que les contractacions de l'arquitecte Jorge Betesteza i de l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, que són els principals investigats, es van fer per indicacions del Departament de Salut. Tarragona, Jordi Barranca.
Josep Prat va ser director general d'Innova, el conglomerat d'empreses de l'Ajuntament de Reus, entre els anys 2003 i 2012. L'empresa pública va ser la responsable de la construcció de l'Hospital de Sant Joan de la capital del Baix Camp. En el judici, Prat ha declarat que la contractació de l'arquitecte Jorge Batesteza i de l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Carles Manté, va ser una directriu de la conselleria.
La consellera explicó que Carlos Manté no havia podido seguir en la consellería y que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté. Podría asesorarnos en el tema del hospital, pero además también podía llevar el tema del parque sanitario.
També ha assegurat que el CatSalut va incrementar el concert econòmic perquè a través del holding d'Innova es paguessin els seus treballs. El seu perfil professional també hi va ajudar, segons ha declarat Prat. Aquest matí també ha declarat Batesteza que ha reconegut els fets pels quals se'ls està jutjant. Recordem que tant Prat com Batesteza han pactat amb el fiscal l'acceptació d'alguns delictes.
I el procés per portar el tren a la T1 de l'aeroport de Barcelona ha fet avui un pas més amb la convocatòria d'una quarantena de places de maquinista per operar aquest servei. Ferrocarrils de la Generalitat ha publicat l'oferta laboral per triar 42 maquinistes per a la futura R-Aeroport, el servei que connectarà el centre de la capital catalana amb les 2 terminals del Prat en 20 minuts cada quart d'hora el primer semestre de l'any que ve. Carles Ruiz és el president de la companyia.
Oferim l'oportunitat de treballar amb un nou servei que supera per primera vegada a Catalunya amb aquestes condicions d'arribar directament a les 2 terminals de l'aeroport amb uns trens nous preparats també per aquest servei singular, que també és una diferència important, i que significa també acabar la teva jornada en la mateixa localitat on la comences.
I el ministre d'Hisenda d'Arcàdia Espanya ha allargat la mà als partits polítics per negociar els pressupostos de l'any que ve. Dilluns que ve reunirà les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per aprovar el límit del dèficit i després el govern fixarà el sostre de despesa. Aquestes xifres, que són clau per dissenyar els comptes, s'hauran d'aprovar posteriorment al Congrés. Espanya ha comparegut a la Comissió d'Hisenda del Senat.
Haremos una ronda con todos los grupos parlamentarios con voluntad de que sean unos presupuestos reales. No son unos presupuestos salvavidas de nada. Van a ser unos presupuestos que serán los que creamos y luego negociaremos, que són buenos per al país.
I abans d'acabar, encara un apunt més, perquè el Partit Popular ha citat l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a la Comissió d'Investigació de la CEPI al Senat. Vol que expliqui quin paper va tenir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i quin és l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. Alicia García és la portaveu del PP a la Cambra Alta.
Ya compareció en la comisión Coldo y ahora tendrá que hacerlo en la comisión SEPI. Entonces nos mintió y no pudimos preguntarle por asuntos tan jugosos como las joyas. Pero es que desde que compareció en la comisión Coldo han pasado muchas cosas. El juez le ha imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, incluso una extensión de blanqueo de capitales.
Passen 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4, amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diari Oponés. Bona tarda.
Bona tarda.
La Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
Bona tarda.
I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingudes les 3, tot bé?
Tot bé, tot estupendo.
Sembla que tu ho repensaves.
No, perquè com que s'està tan bé aquí dins, bé.
Està més bé aquí que fora.
Sí,
veritat. Bé. I fes-ho que a casa, segons com.
També.
Per el que he sentit que estava comentant abans de començar. Sí. Ja sabeu, el primer tema sempre ens ve des de fora. I els dimarts és l'escriptora Carlota Gurt qui ens el porta. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu estàs amb aire condicionat o no? Perquè aquí està molt celebrat. L'aire condicionat de Catalunya Ràdio és molt celebrat aquests dies pels tertulians, eh?
Estic amb un ventilador a tope.
Si algun dia necessites venir a l'estudi per estar amb l'aire condicionat com a refugi climàtic, escolta'm...
Mira, potser vindré.
Bé, doncs escolta'm, aquí seràs benvinguda. A veure, quin tema ens vols proposar avui? A veure.
A veure, avui us vull parlar de l'Arnau Liesa i la seva història d'amor, eh? Ja sabeu, aquest alcaldable, vaja, ex-alcaldable de Figueres, d'Aliança Catalana, que també era professor, suposem que de secundària, perquè aquí no ha acabat de transcendir el què, un professor de 31 anys que està embolicat, enamorat, d'una alumna de 16 anys, com a mínim des del gener. Abans de res, i malgrat les meves absolutes nul·les simpaties per Aliança Catalana, vull celebrar que se l'hagi fet fora d'una manera tan fulminant i directa. Bueno, que ha sigut com un acord, però vaja, no? Que ja no ens enganyem, que se l'ha fet fora. De tot el cas, me n'esgarrifen unes quantes coses i és difícil saber per quina començar, especialment arran de les reaccions que veig pels llocs, no? A mitjans, a xarxes, coses així, no? Per exemple, que hi hagi persones, homes i dones, que titllin de puritans i hipòcrates els que considerem que és inacceptable que un professor de 31 anys s'emboliqui amb la seva alumna de 16. També, que s'esgrimeixi l'argument de que les relacions sexuals consentides són legals a partir dels 16 anys. Aviam, la llei és un marc legal, però no és un marc moral, no? Tercer, que tots sospitem que ara això ha sortit a la llum, però que no sabem quan va començar aquesta relació d'amor, eh? Vull dir que, clar, si ara aquesta noia en té 16, vull dir, fa poc en tenia 15. No ho sabem, això, eh? Tampoc sabem, evidentment, quin curs feia la menor. És clar, perquè se l'ha de protegir, eh? És curiós com protegim unes coses, però després unes altres, no, eh? Hi ha, a més, qui diu que els que ara ens fotem les mans al cap, ho fem només perquè es tracta de l'alcaldable d'Aliança Catalana i que, per tant, en el fons tenim una mena de motius d'estratègia política de fons, no? A veure, el problema no és...
Ui, em sembla que hem perdut la comunicació amb la Carlota Gurt. Intentem recuperar a la Carlota per tal que pugui fer la seva, tota la seva reflexió al voltant d'aquest cas, que és veritat que va transcendir el cap de setmana, sobretot a través de xarxes socials, i que després ha generat molta reacció, els uns a favor, els altres en contra, sobretot pel que fa referència a la decisió d'Aliança Catalana, de prescindir d'aquest alcaldable de la ciutat de Figueres després que ell mateix reconegués, doncs, que havia tingut aquesta relació, o que té aquesta relació, com en diu, amb una major de 16 anys, però per tant dona per fet que és menor de 18, i que tanta por seguirà aixecat. Mentre recuperem la Carlota, que estem intentant fer-ho, no sé com... Ara, no, encara no l'hem recuperada, per tant no sé com ho veieu mentre la recuperem.
A mi la veritat és que m'és igual que sigui d'Aliança o que sigui o que no hagués sigut de cap partit i hagués estat, no sé, en un institut donant classes i ja està. No sé per què hi ha gent que li costa tant entendre una cosa tan òbvia com el que explicava La Carrota, que estic totalment d'acord amb tot el que havia dit fins ara, els arguments em semblaven molt lògics. I també t'he de dir que per l'experiència, nosaltres al diari hem tret força investigacions, unes quantes investigacions de diverses universitats, de la Pompeu, de l'Autònoma, de la Central, i estem parlant en aquests casos ja d'alumnes que eren majors d'edat, però tot i així hi ha gent que no entén, bueno, primer en aquest cas, és a dir, té 16 anys, ja està, no cal que debatem massa més, però és que a més aquest component de que tu estàs en una, tu Júlia, que ets professora de la universitat, no? Que estàs en una situació de superioritat que fa que no puguis fer determinades coses, no? I, per exemple, no pots dir-li a un alumne estic somiat amb tu, m'agradaria passar la nit amb tu, però hi ha professors que això no, la frase aquesta que et dic no és un pur parler, és a dir, aquesta expressió la donen com per normal. Llavors, a mi em sembla que Aliança, en aquest cas, o la direcció d'Aliança, ha actuat com havia d'actuar.
A veure, que em sembla que hem recuperat la Carlota. Carlota, estàs aquí, eh?
Hola, sóc aquí, sí, molt és bé. Que amb l'orella he ficat el mode avió.
Sí, veu? Ara m'ho deien. Ja, sí, de les explicacions, anava a dir excuses, però no, de les explicacions que he sentit és de les més peculiars, eh?
No, molt bé, escolta'm. No sé, m'he apartat i dic, oh, tinc el mode avió posat, què ha passat?
Molt bé, molt bé.
No sé on ens hem quedat,
Estaves desgranant els raons i tot plegat, sí.
Bueno, això, no, diguéssim que... Bueno, clar, no sé si tornar a començar. Bueno, aquesta idea de que ens tillen d'hipòcrites, de la idea de que l'argument legal de que les relacions són consentides i, per tant, són legals a partir de 16 anys va ser absolutament absurd, no?, perquè la llei és un marc legal però no és un marc moral. Després, que tot això ha sortit a la llum però no sabem quan va començar, vull dir que aquí hi ha com coses que estan per esclarir i que, d'alguna manera, hi ha moltes coses, diguéssim, no sabem quin curs feia la menor, no ho sabem perquè se l'ha de protegir, s'ha de protegir la seva intimitat, però hi ha coses que protegim i d'altres que no, que és una mica inquietant. I després, que hi ha molta gent que ens diuen que, clar, que aquests que ens fotem les mans al cap, al final és una cosa d'interès polític, no?, d'estratègia política, perquè és un alcaldable era un alcaldable d'Aliança Catalana. Bé, jo crec que no té res a veure la política, no?, que el problema no és la política, no és la diferència d'edat, perquè, diguéssim, quan la diferència d'edat es produeix més tard no passa res, el problema és la relació de l'edat d'ella i la d'ell. El problema és que amb 16 i amb 14 i amb 13, i ho sé per experiència, pots consentir coses que després lamentaràs, i el problema és que ell era el seu professor. Bueno, vull dir, és que em sembla tan problemàtic que m'esfereix pensar i veure tanta gent que el surt a defensar.
De fet, això que deies de la vessant política, diguem-ne, Aliança Catalana s'ha de dir que va reaccionar molt ràpid, fins i tot abans sí, que el cas fos públic. De fet, el cas es fa públic arran que Aliança Catalana anuncia que ha prescindit d'aquest alcaldable, i arran d'aquí el mateix alcaldable és el qui fa un comunicat també explicant el perquè. Vull dir que l'Aliança Catalana no ha esperat que hi hagués un escàndol, sinó que quan va conèixer la notícia va decidir apartar-lo i després ell ha deixat el partit. Vaja, més reflexió
que la taula. Jo crec que el que ha fet Aliança Catalana comença a ser de manual. És a dir, qualsevol partit o qualsevol organització o qualsevol universitat, davant d'un potencial cas, sap que si esclata o quan esclati tindran un problema greu a comunicar i a resoldre. I per tant, tots es curen molt amb salut.
En el sentit que... a la universitat, ho pot dir la Júlia, costa moltíssim, i t'ho diré ben clar, fins que no els enxampes, moltes vegades no fan res. I fins i tot quan els enxampes, l'expressió és molt col·loquial, però en fi, quan algú ho explica perquè hi ha una denúncia o perquè algun mitjà ho explica, no funciona amb el corporativisme que funcionaven abans, però déu-n'hi-do del que els hi costa a les alumnes avançar, eh?
Jo, perdona, però conec algun cas a la Universitat de Barcelona que el corporativisme ha passat bastant de llarg i el temps dirà, no?, com acaba el cas d'aquest professor. Però en tot cas, crec que... és a dir, puc entendre el que anava a desenvolupar abans, puc entendre que les organitzacions o qualsevol organització es curi amb salut a l'hora de dir: això ha passat a casa nostra i, per tant, apartem aquesta persona. Estic d'acord, no?, amb que el Codi Penal ha de posar el límit en algun lloc, i el límit en aquest país és els 16 anys menys un dia i els 16 anys i un dia, que és aquí no hi ha consentiment, aquí pot haver consentiment, i, per tant, el delicte es tipifica de manera absolutament diferent. Això, o aquest excés de zel, que a vegades pot passar, pot portar a que estiguem condemnant una persona que no sigui culpable. I això també ho hem vist en aquest país ja. Llavors, entenc que tots estem absolutament sensibilitzats amb que, òbviament, un professor és una persona d'autoritat i, per tant, embolicar-se amb un alumne fa mal d'ulls i pot haver-hi excés de, no, autoritat i, per tant, doncs pot haver embolicat aquell alumne sense que l'alumne no vulgui, diguem-ho així, però també pot haver-hi que aquest excés de zel a vegades acusi a persones que realment no són culpables i, per tant, crec que hauríem d'aprendre a trobar, no, aquell punt mig que no condemni a persones que potser no són culpables.
A mi, pel punt mig, d'entrada, m'agradaria que els professors no s'emboliquessin amb alumnes.
Home, no, això és evident, però, bueno, però serveix per...
Sí, no, no,
serveix per professors,
sí,
però estic parlant en genèric, ja, 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 estic parlant per professors i per no professors.
Sí, sí, clar, en aquest cas són 16 anys. Sí, sí. Estem parlant d'una alumna de secundària. Crec que uns quants dels de la taula, sí, tenim fills d'aquesta edat, vull dir que sabem, no? Jo a casa meva en tinc 3 que ronden aquesta edat, eh?
Sí, sí.
Sabem com són la canalla aquesta edat.
A mi em sembla...
Clar,
a mi em sembla molt difícil pensar que una criatura de 16 anys menys un dia no pot donar consentiment i una criatura de 16 anys i un dia pot donar el consentiment, sí, sí, per, sí, enrotllar-se amb un senyor. Això és tonto, diguem-ne. El Codi, sí, Penal, sí, ho resol,
sí,
així, però
que,
això...
Clar, és diferent. Si aquesta persona de 16 anys s'embolica amb algú de 20, podríem dir... El cas és una mica més, no? Va,
és, bueno, aquí és on entra l'autoritat del professor, que,
clar,
és un model, que és una persona
que
pot haver enlluernat, que, no? tot el que sigui. És aquesta la relació complicada, també, professor i alumne. Sí, sí. També és complicada la universitat, eh? Professor d'universitat i alumne, malgrat siguin majors d'edat. Però, bueno...
Jo crec que amb això passa també com amb els casos de violència sobre les dones moltes vegades, que és que quan hem creat lleis que protegeixen, i jo crec que els menors d'edat, especialment a l'escola, als instituts, han d'estar protegits i, per tant, tu necessites tenir la seguretat de que no pot haver-hi un abús de poder que acabi en una relació que pot ser, diríem, d'assetjament sexual, doncs poden haver-hi aquests pocs casos que a vegades ens posen com l'exemple, no? És a dir, sempre surten les denúncies, diguem, que són falses per violència de gènere i no surten totes les dones que segueixen morint cada any a Espanya després de no sé quants anys de llei de violència contra les dones. Passa el mateix amb això, és a dir, el cas concret, bé, si cal ja serà jutjat o no serà jutjat, ho ja ho veurem. Ara, com deia la Carlota, no, hi ha també una línia de la moral, és a dir, un alcaldable de ser un professor que pot haver aprofitat la seva situació de superioritat a l'escola per tenir relacions amb una noia de 16 anys, sembla que 16 anys i un dia també volia saber què hi ha darrere. Home, jo crec que evidentment no és una persona que ens hagi de representar.
A més, quan deia la Carlota el component polític, no, del debat que hi ha hagut a xarxes, hi va haver un responsable de comunicació d'Aliança que es va donar de baixa i l'argument és que considerava que el partit, fent coses com aquesta de prescindir d'aquest alcaldable, estava tenint actituds que ell va definir massa d'esquerres. Que, en fi, jo crec que això no hauria de ser ni d'esquerres ni de dretes, no? El fet de prescindir d'algú així és independentment del partit o la ideologia, però que també allà dins hi ha hagut gent seva que no ho ha acabat d'entendre.
Bé, doncs aquest cas, insisteixo, que va esclatar el cap de setmana arran de la decisió primer d'Aliança Catalana i després les explicacions que va donar aquest alcaldable de Figueres i que després ha generat totes aquestes reaccions que he pogut llegir i que hem comentat ara amb la Carlota Gurt. Carlota, gràcies, bona tarda.
Vinga, a vosaltres, bona tarda.
Passen 4 minuts d'un quart de 4. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia. Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
Esclat. Aquest estiu, la gran pregunta és...
Híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
I és que m'heu posat la pell de gallina.
Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Falten 8 minuts per arribar a 3:45. Seguim al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. Avui acaba el termini per presentar les sol·licituds per acollir-se a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha xifrat les peticions en més d'un milió a tot l'estat, fet que avalaria, segons la Moncloa, la necessitat d'aquesta mesura extraordinària. Des de Moncloa no es volen donar xifres per territoris, diguem-ne, no sabem quantes són a Catalunya, sabem l'última xifra que tenia més de per sobre dels 200.000, però no sabem exactament quina és la xifra final. De fet, avui Sánchez n'ha tret pit. Ha justificat per motius d'humanitat, per coherència amb el passat migratori dels espanyols i per raons demogràfiques, és a dir, per incorporar nous contribuents que aguantin el sistema.
Y lo hacemos también por inteligencia, porque en un país como todo Occidente que sufre el invierno demográfico, la inmigración, además de las políticas de familias que está poniendo en marcha desde hace ya un tiempo este gobierno en marcha, como decía antes, la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
Però avui el govern espanyol encara ha anat més enllà perquè ha anunciat un pla per integrar aquests milers de persones. És un pla que inclou el foment del català, per exemple, o de la mobilitat laboral. A ningú se li escapa que en aquest punt de la legislatura espanyola, amb la vista posada ja a les eleccions del 2027, si és que no són abans, aquest procés de regularització serà un dels principals cavalls de batalla política entre el govern de coalició i l'oposició de Partit Popular i Vox. De fet, a les últimes hores hem sentit el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desmarcant-se de la mesura amb arguments com aquests.
En contra del derecho europeo, en contra del pacto de inmigración y asilo y en contra del reglamento de retorno. ¿Por qué está regularizando a 1.300.000 inmigrantes que han entrado de forma irregular en España cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países? Esos de momento no pueden votar en las nacionales, pero en dos años votarán en las municipales.
No sé com ho veieu tot plegat. Insistim que són un milió de persones que ja estaven a l'Estat, no és que hagin vingut de fora. No sabem si hi haurà efecte crida o no, però aquest milió ja hi eren.
La regularització segurament el que fa, com deies, és donar drets a un milió o pràcticament un milió de persones que estaven vivint a Espanya i que treballaven sense drets, que a més no aportaven, no? Com deia també el president Sánchez, que és un element fonamental en un moment de crisi de l'estat del benestar. Ho hem estat veient aquí, no? L'educació, la sanitat, tenim uns serveis públics que necessiten ingressos i un munt de treballadors sense drets i sense cotitzar. Per tant, era necessari i jo el que volia dir també és que veiem com això de l'administració, no? La ciència de l'administració que fem a la universitat, que sembla molt avorrit, a vegades és fonamental per garantir drets, perquè quantes vegades ha sortit aquests darrers dies que per culpa de que no hi ha cites a la Policia Nacional, que la gent no obté la targeta física de residència, aquesta intenció legal de donar més drets, no, política, acaba a vegades en sac buit.
Jo crec que
era evident que calia regularitzar els drets d'aquestes persones. Crec que durant tot aquest període hem vist les dificultats que han tingut aquestes persones per obtenir la documentació que se'ls demanava, que fins al darrer minut, no? Hi ha gent encara buscant paperets. I crec també, i al final no és una novetat que l'Estat espanyol faci regularitzacions, perquè també les va fer Aznar. Vol dir que ara el PP no cal que s'exclami de res, perquè ells també van fer-nes. I al final crec que el que és important, diguem-ne, que tothom entengui és que és normal que es donguin drets, al final són gent que estan vivint aquí i que són conciutadans, però també és normal que es donguin deures. És a dir, també s'ha d'explicar aquesta part, no? Jo recordo quan va iniciar aquesta regularització, que vaig sentir una entrevista al delegat del govern espanyol a Catalunya i deia, en fases posteriors haurem de parlar del català. Doncs és evident que s'ha de parlar del català, perquè, no? Tots anem veient el retrocés del català, tots sabem que una part important dels nouvinguts que arriben a casa nostra tenen com el castellà la seva llengua materna i tenen poca necessitat, diguem, de parlar el català, perquè la gent té tendència a canviar de llengua, culpa dels que parlem català, i ells, bé, saben que poden viure aquí sense aprendre la llengua, no? Una cosa que no passaria si se'n anessin a França o si se'n anessin a Alemanya o on fos. Per tant, crec que està bé que donem drets, però també està bé que sapiguem explicar els deures i que expliquem a aquestes persones que han arribat a casa nostra doncs que, bé, que tenim el que tenim perquè paguem impostos, perquè no, que es pot anar a la sanitat pública perquè paguem impostos, que es pot anar a l'escola pública perquè paguem impostos, etcètera.
T'anava a dir que segurament s'ha de recordar que tenen deures i el que també s'ha de fer és canviar les infraestructures,
clar,
i els drets,
és
perquè és evident que això, clar, ja s'està notant, això no, clar, ve de la regularització, no, ja ve d'abans.
No, ja estava saturat abans.
És que el país, clar, està ensenyant totes les seves, clar, costures, vull dir, clar, els trens van com van, els, clar, serveis de salut van com van, l'educació va com va, perquè efectivament hi ha hagut un augment de població, que aquesta ja la tenim aquí, independentment de si estaven regularitzats o no, però ja estaven aquí, que estaven utilitzant, doncs això, el transport públic, el metge, els drets socials, etc, i que han ensenyat les costures, i per tant, si estàs disposat a que es quedin aquí amb tots els drets i tots els deures, has de remodelar els serveis públics com per poder donar servei a una població que ha crescut molt, perquè si no, llavors ja venen les veus contràries de no, és que no s'hi cap.
Perquè, a més, jo crec que, diguem-ho així, com a persones que fa més temps que estem a Europa, diguem-ho així, no? Els hem d'explicar la joia que representa l'estat del benestar als nostres territoris, no? I per tant, han d'entendre que això no cau del cel. És a dir, jo, per circumstàncies de la vida, tinc persones vingudes de fora al voltant i, clar, et diuen, és que al meu país no puc anar al metge com aquí. Dic, ja, però és que el metge no cau del cel.
Tampoc,
no?
Sí.
I una d'aquestes persones, per exemple, amb una, ara perdoneu-me l'anècdota, però una d'aquestes persones amb una criatura malalta que havia estat tractada a Sant Joan de Déu, ara és a Madrid, i, clar, quan té visites, ve a Barcelona, perquè a Madrid no li donen les cures que li donaven a Sant Joan de Déu. I, per tant, dius, home, doncs, quan t'ho expliquen, no? Jo sempre intento fer-los la reflexió de dir, és que heu d'entendre que aquí vivim molt bé, però això ho hem de cuidar entre tots, no? I tu, que ara vius aquí, també t'has de fer corresponsable, que crec que és molt de ciutadania, no? Al final, tu vius en un lloc, t'has de fer corresponsable del que està passant en aquell lloc i de tot allò bo que té aquell lloc.
No, estic d'acord amb tot el que s'ha dit. Si tinguéssim aquí un historiador, ens diria que la civilització humana s'ha construït a base de migracions, des de l'antic Egipte, en fi, a avui en dia, no? A partir d'aquí, doncs, el que heu comentat, no? No estem parlant només de drets humans, que crec que també, i això des del Papa a Càritas ho han recordat, sinó també d'un model econòmic que ens fem unes certes trampes, no? Perquè diem, no, perquè el model econòmic està basat en la precarietat. En fi, el model econòmic és el que és millorable, segur, però aquesta setmana tindrem la sortida del Tour de França i tindrem... Per què? Doncs perquè el dubte que tenim ara és si aquest any es batrà un nou rècord de milions de turistes a Espanya, i això vol dir que es necessiten mans, i mans que puguin treballar en condicions que no siguin aquests tòpics torns d'hores i hores que feien, que, en fi, que 10 anys enrere es feien, no? De qualsevol manera. Per tant, la gent que estigui aquí ha de poder treballar en condicions. Hagin nascut aquí o portin aquí 2 anys. Això una. Dos, de la frase que has posat del Feijó, a mi m'ha creat l'atenció aquesta afegitó que està fent el PP darrerament, que és vincular-ho a un interès electoral del PSOE, quan primer...
També amb la llei de nets,
sí,
aquesta llavors, llei que dona drets als descendents
d'això. Anava aquí. És enganyar la gent. És a dir, aquesta gent acabaran votant en algun moment i votaran a les municipals, però les properes generals... siguin 1 milió, siguin 600.000, siguin 700.000, donant per fet que tots votessin i donant per fet que tots votessin al PSOE, no podríem votar. Per tant, fer aquesta música, aquesta cantarella permanent, no, em sembla que és irresponsable. I la llei de nets, que és els que són descendents de gent que va marxar del franquisme, fugint del franquisme, alguns per salvar la vida directament, quan es va tramitar aquesta llei, perquè ve de la llei de memòria històrica, el PP no va dir res. De fet, el PP ha viscut, ha fet sempre molta campanya a Galícia, per exemple, el propi Feijó, en el vot exterior, el famós vot dels gallecs, no?, de Fraga. A més, a banda de que voten un 10%, també és pressuposar que tota aquesta gent, que en realitat el que volen i tenen dret, és un passaport europeu, perquè al final el que tens és un passaport espanyol i per tant un passaport que t'obre moltes portes, es dona per fet que a més aniran tots a votar massivament, cosa que no passarà perquè no passa ara amb els que tenen el dret a votar de fora, i a més tots aniran a votar al PSOE, cosa que tampoc passarà. Llavors, el que sí que ha passat és que Vox va començar a parlar de tupinada i el PP, que és un partit que hauria de ser responsable, que és un partit que aspira a governar aquest país i a més ho pot fer, el que hauria de frenar és coses com aquesta. És a dir, jo, en fi, el que li demano al senyor Feijó és que es tregui el barret de paper de plata.
Sobre el que hem sentit de Feijó, ha parlat del dret europeu, perquè ara la partida es podria jugar als tribunals europeus. El Tribunal Suprem té pendent resoldre els recursos de diverses comunitats autònomes del Partit Popular contra aquesta regularització d'immigrants. I abans de resoldre aquests recursos, ha obert la porta a demanar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si el procés pot xocar contra el Pacte d'Immigració i d'Asil Europeu. De tot plegat, en volem parlar amb en Quim Claveguera, que és advocat i diputat responsable de la Comissió d'Estrangeria de l'ICAP. Quim, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem amb això últim. Quin risc hi ha que la justícia acabi tombant aquest procés de regularització d'immigrants?
A veure, jo no sóc un expert en aquest tema, en aquesta matèria del, diguéssim, de prejudicialitat que s'ha enviat o que es pretén enviar en el TJUE, i per tant quasi bé, a més només he pogut llegir els titulars que heu publicat la premsa, però si seguim els últims exemples coneguts de qüestions que s'han fet en el TJUE i la que em ve en el cap són les que hi ha hagut amb persones vinculades amb el procés, ha sigut una qüestió que ha durat anys, per tant no hi veig una resolució ràpida en aquesta qüestió que el Tribunal Suprem planteja. Crec que seria important saber quins terminis són els que hi haurà en aquesta proposta i quan pot haver-hi una resolució el dia que arribi en el TJUE perquè s'hi pugui pronunciar. Jo, si segueixo el poc que conec d'aquestes matèries en el TJUE, crec que en menys de 2 anys això no ho tindrem. I, per tant, d'aquí 2 anys, aquesta gent que s'ha acollit en aquesta regularització no solament tindràs el permís concedit, sinó que ja estarem en una renovació. I veig molt difícil, que, per no dir impossible, que hi hagi alguna resolució europea en el sentit de que se'ls retirin els drets. En tot cas, m'imagino més que podria haver-hi un advertiment en el govern espanyol respecte a com ha legislat que no afectarà els drets que puguin haver-hi.
El govern espanyol recorda que el Suprem va desestimar aplicar mesures cautelars per aturar el procés abans que comencés. Això pot donar pistes del que pot passar o és independent i no té res a veure?
Jo crec que deu ser independent completament. És a dir, en el seu moment, quan es va veure les mesures cautelars, inclús va haver-hi pànic per part de molts ciutadans estrangers que s'estaven acollint en aquest procés de regularització, perquè van veure per xarxa gent que deia que es presentés a l'expedient abans que el Suprem ho veiés, si no quedarien fora, no? Des de l'advocacia sempre vam defensar que això no seria així, és a dir, que, no, si hi havia unes mesures cautelars afectaria a tothom, hagués presentat o no hagués presentat el procés, i que veiem difícil, davant del contingut dels recursos presentats, que aquestes mesures prosperessin, no? Així va ser, no van prosperar les mesures cautelars, i hem arribat a l'últim dia de presentació i la majoria, per no dir quasi tots els expedients, estan presentats i amb moltes admissions a tràmit i amb bastantes, i a dia d'avui, resolucions favorables.
El govern espanyol dona la xifra del 1 milió de sol·licituds, per sobre del 500.000 que es calculava quan es va presentar la regularització, però no el dona territorialitzat. No sabem quantes d'aquest milió hi ha a Catalunya. Des de l'ICAP teniu dades d'aquí de Catalunya?
No, és impossible saber-ho, almenys amb les dades que tenim. Jo sí que us puc dir que a dia d'ahir, que és quan vam presentar l'última sol·licitud en el despatx, estàvem sobre el 1.340.000 sol·licituds. Mm.
A tot Espanya.
Per tant, a tot Espanya. Per tant, si ens movem amb els percentatges habituals, doncs entre 150 i 200 poden ser a Catalunya o a la província de Barcelona.
Mm. En les últimes hores hem parlat molt del coll d'ampolla que hi ha a la Policia Nacional per prendre les empremtes digitals dels sol·licitants, un pas necessari per acabar el procés. Ha millorat aquest coll d'ampolla? S'ha resolt? Continua sent un problema?
No, cada vegada és pitjor i a més no veiem mesures, eh? És a dir, des de fa 3 mesos doncs s'està produint aquesta dificultat per trobar cita d'empremta per tots aquells tràmits previs a la regularització extraordinària, eh? No estem parlant de que s'hagin creat amb la regularització extraordinària, sinó que tots aquests procediments que ja existien i que estaven en tràmit i que ha arribat una resolució favorable, doncs la gent fa gent, hi ha ciutadans estrangers que, tot i tenir concedit el permís, fa 3 mesos que busquen una cita d'empremtes per obtenir la targeta d'identificació d'estranger necessària per fer una vida completament normal, poder viatjar per Europa, etc. I no veiem que se solucioni. Veiem inclús actituds de dir, bueno, estem demanant que ens enviïn gent des de la delegació del govern de Barcelona, però la sorpresa és que vindran ara, doncs això, 100, 150, 200.000 persones que hauran de demanar amb una targeta d'identificació d'estranger i fer la cita d'empremtes, més tots els que portem de retard dels procediments normals, i no veiem que l'administració ho tingui previst de com solucionar-ho, ni s'està dient com es solucionarà.
Aquells immigrants que no hagin pogut complir tots els tràmits i que estiguin pendents d'aquesta cita i doblegat, en quina situació queden avui que s'acaba el termini?
A veure, la regularització tenia un període fixat que acabava el 30 de maig. Per tant, tots aquells que puguem tenir dret a acollir-se a la regularització no l'hagin presentat, doncs perdran l'oportunitat de regularitzar-se conforme les normes d'aquesta regularització. Sí que és veritat que en el reglament d'estrangeria, llei d'estrangeria, es preveu que aquelles persones irregulars puguin acollir-se amb un altre procediment d'arrelament, que bàsicament és aquell que al cap de 2 anys d'estar visquent a Espanya, doncs et permet amb diferents circumstàncies obtenir un permís de residència.
Heu detectat efecte crida, com alguns contraris a la mesura preveien que hi hauria, o no?
A veure, nosaltres no tenim les dades, és molt difícil de veure-ho, i per tant podríem parlar d'opinions personals. En aquest cas, la meva opinió personal és que difícilment, des de que es va aprovar el procés, pot haver-hi hagut un efecte crida important. Sí que és veritat que la meva opinió és que des de que es va admetre a tràmit la iniciativa legislativa popular de regularització fins que finalment s'ha aprovat aquesta regularització, sembla ser que sí que han arribat molts més estrangers a Espanya.
Doncs és el Quim Claveguera, és advocat, diputat responsable de la Comissió d'Estrangeria de l'ICAP. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
No sé com ho veieu, doncs, Júlia.
La regularització, com dèiem abans, és un procés que el que busca és ampliar drets, no?, de treballadors i treballadores que ja estaven a Espanya i que no tenien els seus drets reconeguts. I, en canvi, jo volia dir que el Pacte Europeu de Migració i Asil és just el contrari. És una aberració, des del meu punt de vista, en el sentit dels drets humans. Facilita l'expulsió de persones que fugen de situacions humanitàries límit i legalitza i, diríem, fomenta la col·laboració amb tercers països en camps de detenció a l'estranger de migrants, on s'han demostrat vulneracions molt greus dels drets humans reiterades. Per tant, espero que no prosperi aquest intent a través del Suprem, segurament de determinats poders també, no?, que últimament n'hem parlat molt, de frenar la regularització fent servir les instàncies europees, però per altra banda també celebro que s'adonin que la intenció és molt diferent la de la regularització d'ampliar drets que la del pacte europeu, que el que busca és restringir drets i, per mi, una política racista i xenòfoba institucionalitzada.
Pel que deia, però el Quim Claveguera, no?
Sí.
No suposaria a la pràctica, no?, la decisió del Suprem, encara que ho porti la justícia europea, a la pràctica no suposaria deixar en cap mena de llim legal...
Sí, la resolució vindrà com d'aquí a 2 anys aproximadament, que segurament ja tindrien tots els drets i que se li feia difícil, deia el Quim Claveguera, veure un tribunal europeu prenent drets
a ciutadans europeus. És el que em sembla que és la clau, no?, de que més enllà de que hi hagi aquesta pugna jurídica, que evidentment jo ni idea si el Suprem pot fer-ho o no, l'important és que si hagués de paralitzar, doncs paralitzi, o si ha de continuar, però no deixa aquesta gent sense saber exactament en quina situació legal estan. I després, quan comentava les dificultats per fer tramitar tota la paperassa, és un exemple del que dèiem abans dels serveis que no estan preparats. És a dir, quan tu decideixes posar en marxa aquesta regularització extraordinària, que a més fa temps que se'n parlava, de fet crec que era Podemos que va ser una de les exigències que va posar a l'inici de la legislatura, tu això no ho decideixes d'un dia per l'altre. A més ho has parlat amb la patronal, ho has parlat amb... El que no pot ser és que hi hagi ONGs, com passa amb l'ingrés mínim vital i amb altres prestacions també, no?, que hagin d'estar fent la feina que no està fent l'administració. Nosaltres vam treure el reportatge d'uns joves, crec que, parlo de memòria, crec que eren de Campdevànol, però crec que eren d'allà, que s'havien inventat una aplicació, una app, per facilitar a la gent que estigués intentant recopilar tota la informació, tota la paperassa, per poder veure què li faltava, què necessitava, una cosa que deia que això ho hauria d'haver fet, ho han fet ells pel seu compte i per intentar ajudar, no? Però una cosa que hauria d'haver fet l'administració. Llavors, quan diem què ha de fer l'administració, quan diem, no?, paguem els impostos, doncs perquè l'administració funcioni, també a Madrid, els impostos s'haurien de pagar perquè l'administració pública funcioni i no per anar privatitzant serveis, però que un cop poses en marxa processos com aquests, puguis garantir-te que no serà una cursa com la que està sent, o ha estat fins ara, no?, perquè ja s'acaba.
Jo crec que això és un exemple més de com hauríem de facilitar que l'administració s'acostés a la ciutadania, no? Aquests dies, si anaves a qualsevol ajuntament i veies una persona demanant papers, li deien, clar, és que tu has de descarregar aquí. No, perdoni, és que jo a casa meva no tinc ni ordinador. No? Vull dir, això és un exemple tonto, però no és tan tonto, perquè hi pot haver moltes persones que a casa seva, per nosaltres és molt habitual tenir ordinadors a casa, però potser perquè hi treballem, perquè els fem servir com a eina de feina, etcètera, etcètera. Però potser per molta gent això no és tan habitual. I per tant, aquesta desconnexió, no?, entre la ciutadania i l'administració, que és la que t'ha de donar els papers que tu necessites per fer la regularització, doncs segurament hauria hagut d'evitar-se, o almenys facilitar-ho, i que no siguin les ONGs, com sempre, que hagin de resoldre la cosa, no? I l'altra cosa és aquesta última cosa que deia el Quim Claveguera, que és el tema de l'efecte crida que li demanaves, Òscar. Jo crec que per la documentació que demanaven, l'efecte crida és molt difícil que tingui cap, diguem-ne, resultat, en el sentit de que amb els papers que la documentació que els demanaven han de ser persones que faci temps que estan aquí i que, per tant, és molt difícil que algú que hagi arribat fa un mes pugui entrar en un procés com aquest. I, per tant, es tracta de dir, escolta'm, no és que estigui venint més gent per aquest procés de regularització, s'ha posat en marxa, sinó que el que estem és donant drets a les persones que ja estan treballant aquí i que tenen en moltes ocasions situacions molt complicades.
Clar, la Meloni, quan li en una reunió d'aquestes a Brussel·les expliquen els companys que fan informació de política europea que li diu a Sánchez, per què fas això, vas en contra del que estem fent tots, no? Quan a Itàlia també hi ha hagut regularitzacions, perquè el discurs polític va en el sentit contrari del que està fent no només en aquest cas l'extrema dreta de Meloni o la dreta, és que va en contra del discurs de la mal anomenada socialdemocràcia nòrdica, o fins i tot el que van fer els laboristes fins abans d'ahir al Regne Unit. Ja veurem què fa el nou, no? Llavors, és cert que Sánchez, amb aquesta regularització, políticament ha anat en el sentit contrari del que està anant la gran majoria de la Unió Europea. Jo vull pensar que ho està fent bé, en aquest cas, és Sánchez. Ara, com deies tu, això d'anar acompanyat d'una sèrie de reformes estructurals dels serveis per poder funcionar en condicions per tothom.
I un reforç de les infraestructures i dels serveis públics, perquè, clar, si hi ha més gent, necessites més serveis públics, perquè és que si no col·lapsaran.
I que Sánchez, al final, ha fet servir també l'argument econòmic, cosa que, diguem-ne, hauria de pensar...
La patronal
ho va demanar la seva. Sí, però hauria de pensar que ell... diguem-ne, podria fer servir molts d'altres arguments abans que l'econòmic, no? I ell ha acabat dient, és que el PIB ha pujat precisament perquè aquesta gent són aquí, no?
Ho va fer Merkel en el seu moment, no? És a dir, no és una qüestió d'esquerres o dretes, és que...
No, però vull dir que jo, no? Podríem pensar que Merkel i Sánchez no...
Totalment, sí.
No tenen
sí.
gaire a veure i han fet servir el mateix argument.
D'aquí a 14 minuts seran les 4. Tenim patent un bloc de publicitat, la fem ara i després més coses.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som
3CAT.
Som 3CAT.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guàrdia.
L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
Encantades.
La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
Catalunya migdia.
D'aquí a 12 minuts seran les 4. Seguim amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. El dia en què la jutge ha citat a declarar la terapeuta Júlia L. perquè creu que pot ser un testimoni clau perquè tractava la mala relació que hi havia entre i els dos Andic, pare i fill. La jutgessa de Martorell que instrueix el cas Andic va escriure en la seva interlocutòria que Jonathan Andic tenia obsessió pels diners i que això perjudicava la relació que tenia amb el seu pare. La terapeuta hauria jugat un paper en aquesta relació econòmica, ja que va intercedir a favor que Isaac Andic donés al seu fill una gran quantitat de diners perquè iniciés en solitari negocis personals per allunyar-se de la poderosa marca tèxtil que havia aixecat el seu pare. Els Mossos ja van analitzar els missatges de la terapeuta, que sostenen aquesta versió de la seva relació amb Isaac i Jonathan Andic. Una investigació, la de la policia catalana, que el detectiu de Método 3, Francisco Marco, contractat per la família, va posar en dubte fa pocs dies en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mossos d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
Doncs precisament al mateix programa, al Matí de Catalunya Ràdio, avui el director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha defensat la investigació dels Mossos i ha respost a aquestes declaracions de Francisco Marco.
És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
I és que aquest cas continua tenint tot de serrells que fan molt llaminer poder estirar-los. Ara aquesta picabaralla entre la defensa, perquè al final Francisco Marco està contractat per la defensa, i Josep Lluís Trapero defensant la feina que han fet els Mossos d'Esquadra en tota la investigació, que veurem que és el que acaba decidint el jutge.
La meva opinió sobre Paco Marco me la reservaré, però en altres casos, per exemple el de la víctima d'Alves i altres, doncs ha demostrat com treballa. Dos, em sembla curiós que moltes vegades, o el que hem vist fins ara, no? Doncs que es passegi per platós abans de que aquesta informació hagi estat vista i analitzada i per tant declarant en seu judicial, no? Que no ha passat. Tres, aquí al final, doncs, en fi, hi ha una estratègia de la defensa, que és la d'intentar demostrar en els mitjans de totes les maneres possibles que el Jonathan Andic és innocent, no? I hi ha la investigació dels Mossos que intenta demostrar, doncs, que hi ha indicis per pensar el contrari. I després estem als mitjans, no? Que som els que podem, en aquest cas, jugar un paper o un altre, i sabent que aquest cas es jutjarà en un tribunal popular, per tant, que hi haurà 9 persones que, tal com estan anant les coses, quan se les seleccioni, quan sigui, que falta molt, no? Doncs probablement, quan s'asseguin allà, ja tindran una idea preconcebuda de si aquest senyor és innocent o no innocent en funció de tot el que ha anat escoltant, veient o llegint als mitjans. Per tant, no, als mitjans tenim dues opcions: ser mínimament responsables i, per tant, intentar aportar les informacions que sí que siguin rellevants per la causa, no? Per exemple, doncs, la declaració d'aquesta senyora, les declaracions judicials són rellevants, la declaració d'aquesta terapeuta, si acaba declarant, que crec que sí, doncs és rellevant. I després hi han coses que són més morboses, com, no sé, com la trucada, que no crec que no aporta res més enllà del morbo d'escoltar un senyor que està en una situació vitalment molt complexa i, per tant, que està fent una trucada a emergències. Ja està, jo crec que això serà llarg i, per tant, estaria bé que entre tots poséssim una mica de seny, des dels advocats als Mossos i, en última instància, nosaltres, que som els que hem de traslladar aquesta informació a la ciutadania. I poc més.
El conjunt del cas, Andic, quan van sortint informacions, moltes vegades em fa pensar en aquella dita de era un home tan pobre que només tenia diners, no? Perquè la veritat és que jo no sé què va passar, em sembla que són coses que segurament no haurien de transcendir d'aquesta manera als mitjans, sinó que s'hauria de deixar treballar a la justícia i a la investigació policial, però en qualsevol cas, veient gent que tanta gent que pateix per pagar el lloguer, per omplir la nevera, les informacions que surten sobre baralles entre familiars per milions d'euros em semblen realment totalment desconnectades del que a mi sembla una relació normal entre pare i fill.
És desconnectat, és evident, de la vida que tenim els comuns mortals. És evident que els mitjans han de tenir responsabilitat, però jo crec que en aquest cas és inevitable, no? És a dir, és la família que és, i per tant sempre hi haurà algú que vulgui sucar-hi pa, no? Deixeu-me res, dues coses. Avui hem sentit 50 vegades que avui declarava com a testimoni la terapeuta, no? Terapeuta que sembla que és molt important tant per la jutgessa com per la fiscal, però terapeuta que no està col·legiada, que no té cap titulació, que aporta la seva germana, perquè també resulta que estava ficada en el lío de la teràpia a les dues persones, i per tant això és inevitable, diguem-ne, que tots pensem una mica que és un sainet, no? Senyora que sembla que també va parlar dels diners que l'un li donaria a l'altre. Home, ser terapeuta és una cosa bastant més seriosa que això. no? Sí, perdó, eh? És a dir, en un país que volem parlar de salut mental, sí, tenir com a exemple aquesta senyora de terapeuta em sembla un flac favor. I crec que s'ha de dir amb totes les lletres, perquè aquesta senyora que es dedica a la gent amb possibles de Barcelona, doncs, no sé, segurament té un problema, aquest testimoni, i no pot mentir, perquè no està imputada, no està investigada. Per tant, bé, veurem què en surt d'això, que segurament ho sabrem, també, però jo crec que cal dir, no?, que quan una persona té un problema, òbviament el problema és seu, quan una família té un problema, el problema és de la família, i cal resoldre'l, crec, amb professionals seriosos. I aquesta senyora, sense conèixer-la de res, i potser estic fent un judici gratuït, però sense conèixer-la de res, no em sembla una professional de la salut mental i de la teràpia seriosa.
És un ingredient que li faltava a la història per ser de guió de pel·lícula de sèrie B o de llibre d'aquests de best-seller, perquè hi ha la terapeuta que maquina i que mou els fills d'una família.
Vaig estudiar psicologia i durant un temps de la meva vida em vaig dedicar a orientació professional per persones adultes i estava col·legiada, no? I per tant saps el paper que tenen els col·legis professionals. Sap greu, però ho havia de dir, perquè és forma part, diguem-ne, d'aquest sainet.
És evident que el cas té interès rellevant perquè és la família que és i perquè les circumstàncies són les que han estat i perquè després d'una investigació molt discreta per part de la policia, doncs s'acaba arribant a la conclusió que s'arriba per iniciar aquest procés judicial, no? Que aparegui aquesta senyora, doncs, és un afegitó que ve de part de la defensa, de la fiscalia, de la jutgessa que l'acaba cridant a declarar. Per tant, jo crec que el que és important és diferenciar entre que aquesta senyora, doncs, ha aparegut allà i té un interès presumptament rellevant per la investigació
per
judicial
la jutgessa,
i, per tant, serà interessant veure què diu avui, no? Després podem debatre, com tu fas molt bé, doncs, diferenciar entre el que podria ser un intrusisme...
El paper que hauria de fer o que no, no?
I quan tu deies, Júlia, els problemes no són aquests, sí, però bueno, tots hem vist Succession, tots hem vist aquestes coses. A partir d'aquí, el que sí que crec és que hauríem d'intentar calmar-nos tots una mica, perquè aquests carrusels permanents en alguns programes de tele o en alguns mitjans, entrant, no, 20 vegades la mateixa imatge, que no aporta res, més enllà de que, en fi... Dóna molta audiència,
sobretot,
les coses sobretot, com siguin, no?
Per sobretot, tant... Neus, pel que tu dius. És a dir, això ho jutjarà un jurat
popular.
Clar,
és que aquí està la clau que jo crec que hem d'explicar a la gent. O sigui, l'estratègia de la defensa, o fins i tot la dels propis Mossos, o la Fiscalia, no és gratuïta en aquest cas d'anar omplint d'informacions més o menys interessants, sinó el que estàs intentant és guanyar el judici ara, amb un judici paral·lel, que havíem quedat que això no ens agradava.
Però és inevitable quan és un cas tan mediàtic com aquest.
Sí,
és
a dir, es pot fer millor o pitjor.
Sí, clar, però ja pretendre que algú no jugarà totes les seves cartes en un judici en què s'hi juguen tant, que és tan mediàtic, que genera tanta expectació i que la prova les tenim cada dia, la gent està consumint de manera voraç i pendent de tot el que passa, però ho consumeix la gent i els nostres entorns. O sigui, els que tenim família et demanen per això, no et demanen per la regularització d'immigrants, pels pressupostos, ni et demanen per si hi haurà eleccions o no.
Ara ens aniríem a la facultat de si consumeixen el que els hi donem o els hi donem el que volem que consumeixin.
No, és un gran... Sí, però hi ha de tot una mica aquí, eh? I en aquesta època en què els mitjans hem perdut el monopoli de la informació que arriba a la gent, doncs clar, tothom ens hem d'adaptar i, per tant, és un tema que és molt cridaner i que, insisteixo, ja només li faltava un altre ingredient, això, de pel·lícula de sèrie B. És, no, la terapeuta que influeix en algú poderós perquè tingui mala relació amb el seu pare, si és que això és així, perquè de moment és el que semblaria...
Amb aquest tipus de teràpia que deies tu, no?
Aquestes teràpies que són... Que són més a saber què.
No es mereixen el nom de teràpia,
no mereixen, segur que...
Promet moments de glòria tot plegat. És a dir, que no haurem d'estar pendents a veure què és el que ens surt d'aquest judici, de les diferents informacions i de les reaccions dels uns i dels altres. Per tant, les pròximes setmanes i mesos n'estarem pendent de tot plegat. Neus Tomàs, Júlia Miralles i Mònica Sabata, gràcies a totes tres. Al final no hem pogut parlar d'aquesta petició que també tenia molt de suc, de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, que li retornin el passaport perquè vol acompanyar
que
Pedro Sánchez a una cimera. I com qui no vol la cosa, en el seu escrit li diu al jutge: no li cal patir, que aniré amb escorta. Que ja sabeu que el jutge, una de les raons que va donar per retirar-li el passaport és que igual l'escorta l'ajudava a fugir.
La cimera home, i
si
la graduació...
Si s'escapa d'una cimera de la OTAN, és estupent, eh?
Hi ha la graduació, també, no? Hi ha l'altre component de la graduació, no, em sembla?
També, sí, sí. També té una filla que es gradua a Londres i, per tant, vol anar-hi també. Però bé, en tot cas, la petició aquesta, i l'afegit aquest de, com que vaig escortada, com l'han dit vostè, que no se'n refila als escortes, que sàpiga que m'acompanyaran bé. Neus, Tomàs, com deia, Júlia Miralles, Mònica Sabata, gràcies a les 3. Fins la pròxima.
Adéu.
Bona tarda.
Queden, 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.